migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Migdia des de la teva COPE més propera. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. I us trasllado una pregunta. Si vosaltres aneu a un restaurant o un bar i veieu un cartell que hi posa, doncs, en funció de la consumició que demanis, pots estar un temps determinat a taula, entraríeu o no? Això, faig aquesta pregunta perquè la darrera setmana hi ha hagut una d'aquests debats, sobretot a xarxes socials, sobre una qüestió similar. Un cartell que va penjar, doncs, l'amo d'un bar, a un lloc indeterminat de la geografia, perquè no posava la localització, doncs que posava això, no? Doncs un temps limitat per consumir a la terrassa. És a dir, per posar un exemple, un cafè, doncs 20 minuts o 30 minuts. Això, no? Clar, això ha posat en marxa un debat interessant sobre el tema d'aquests debats estiuencs. Aquesta és una gran pregunta. És legal, doncs, limitar el temps de les terrasses dels bars i restaurants? Clar, estem parlant de que en principi tu vas allà, demanes una cervesa o el que sigui, i seus, i seus relaxadament, perquè tu prens una cosa de forma relaxada. Però clar, pensem una cosa. Pensem, una hora punta, pensem, una rambla o un lloc de pas turístic o de mot de pas, no? Que hi ha una clientela potencial important per entrar a un bar. I pensem en un senyor o senyora, perdó, que està allà, demana un cafè i es tira 3 hores. Clar, això és un perjudici importantíssim per a la terrassa del bar. Podem entendre el punt de vista del restaurador. Però fins a quin punt això es pot fer? Com a negoci, quina imatge pots donar? Com a negoci, quina necessitat pots tenir de fer això? Perquè quan arribes a això és perquè ha passat alguna cosa. I és legal o no és legal? Què diu la normativa de tot això? Doncs de seguida en parlarem aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra. Em pica el coll i sóc el José Miguel Cruz demanant disculpes per aquesta picada de coll que tinc. I això és migdia, COPE Catalunya i Andorra. I a veure si puc dir el temps sense que em passi, sense que me trenqui. Doncs per aquesta tarda hi ha una alerta per vent fort, per ventades, cap al Segrià, cap a la costa, sobretot costa sud del litoral català. Igualment per l'estat de la mar. Avui la mar des de la costa central fins al sud, doncs tindrem un mar realment mogudet, mogudet. I les temperatures a l'alça, sobretot a la part nord. Aquí és on les temperatures estaran molt per sobre del que tocaria per l'època de l'any. No oblidem una cosa, que és 4 de setembre, però l'estiu continua. Meteorològicament, possiblement ja ha acabat, però en plan de canvi d'estació, encara no. Això serà el dia 23. I com tenim la situació a la xarxa viària catalana? Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia. Ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La C12 i la TV-34-43 estan tallades entre Amposta i Tortosa per inundacions. La 2, hi ha un carril obert per circular, Tàrrega en sentit Cervera per un accident i això provoca intensitat. A la C37 es dona pas alternatiu a Sant Salvador de Guardiola perquè s'està retirant un vehicle de la calçada. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud per un vehicle variat que talla un carril. A la C17, 2 quilòmetres de retenció Parets, en sentit Vic. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Bona tarda, Mireia. Moltes gràcies.
Igualment.
Muy bien, pues os voy a explicar una cosa que seguro ya sabéis. Los laboratorios Clinitec son expertos en tratamientos de pérdida de peso personalizado con el ya famosísimo método del plan 1-2-3, ¿eh? El plan 1-2-3, pues, combate los excesos veraniegos, por ejemplo, ¿eh? Hablamos de excesos en cuestión de peso, ¿eh? Y, por supuesto, los combates sin morirte de hambre en el intento. Esta es una de las claves. Y Enriqueta es su dietista y nos explica cómo adelgazar. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Hola, Cruz, buenos días. Pues sí, porque arrancamos septiembre y vamos a hacer el reto de bajar peso sin dietas estrictas y sin matarte en el gimnasio. Vamos a empezar ya el plan 1-2-3 para que te deshagas del peso que te sobra y hacer un detox de limpieza. ¿Por qué? Porque no son batidos, vas a seguir comiendo. Incluso lo puedes hacer si comes fuera de casa, sin efecto rebote. Haz para todos, tanto para hombres como para mujeres. ¿Y qué vamos a conseguir? Bajar más de entre 4 y 7 kilos, pero cruz, en tan solo 3 semanas.
Efectivamente, vamos a pautarla, si te parece. ¿Qué hacemos la primera semana?
Pues tomaremos los sobres de piña, que son detox, drenantes, eliminamos las toxinas, nos deshinchamos, bajamos más de una talla, eliminamos los michelines, nos despedimos de la retención de líquidos y aquí ya podemos perder más de 2 kilos.
La segunda semana, ¿cómo seguimos?
Seguimos con los sobres de naranja, que son pura fibra, prebióticos, vamos a tener buenas digestiones, vamos a combatir el estreñimiento y a perder también más de 2 kilos.
¿Y cómo rematamos la tercera semana?
Pues aquí llegan las cápsulas fantásticas, captagrasas, saciantes, que tienen vitaminas, minerales, plantas medicinales, que nos van a ayudar a eliminar la grasa y el resultado en las 3 semanas, de 4 a 7 kilos. Y puedes empezarlo, si quieres, mañana mismo, tu plan 1, 2, 3. ¿Qué tienes que hacer? Muy sencillo, marcar el teléfono 650-51-52-53.
Además, el plan no viene solo. Hay una oferta fantástica con el plan 1, 2, 3. ¿Qué regalos para empezar ya a adelgazar tenemos con el plan 1, 2, 3?
Pues empezamos septiembre. Estupendo, Cruz. Vamos a regalar las 3 infusiones, La detox, más la drena, más la lipo, para que estemos hidratados, para que eliminemos impurezas, para desintoxicarnos del exceso del verano. Y además, también te regalo el gel adelgazante con rolón incorporado para destruir esa grasita en barriguita, michelines y muslos, ¿no? Esta gran promoción te viene gratis con tu plan 1, 2, 3. Vas a conseguir adelgazar en tan solo 3 semanas de 4 a 7 kilos. ¿Cómo te vas a deshinchar? ¿Cómo vas a notar que tu ropa te baila? Eso te lo garantizo. Así que llámame, 650-51-52-53.
Y adelgaza de 4 a 7 kilos en 3 semanas con el plan 1, 2, 3. Y gratis las infusiones de detox, más la drena, más la lipo, más el gel adelgazante. Así que llama ya, 650-51-52-53. Ahí está Enriqueta y todo ese equipo para atenderte, para explicarte todas las dudas del plan 1, 2, 3. Enriqueta.
Todas, que son poquitas, ya lo vas a ver, Cruz. Con el plan 1, 2, 3, aparte de conseguir perder estos kilos de 4 a 7, ¿cómo lo vamos a notar en las rodillas? ¿Cómo vamos a notar que recobramos la cintura, recuperamos la agilidad? Además, la salud, vamos a nivelar el azúcar, el colesterol y la hipertensión. Todo son ventajas con el plan 1, 2, 3. Y repito el teléfono, 650-51-52-53.
650-51-52-53. Además, es muy importante, es económico, ya lo veréis, es seguro, tiene registro sanitario. Lo vas a recibir sin gastos de envío donde tú quieras. Solo tienes que llamar a ese teléfono, 650-51-52-53. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos. De 4 a 7 kilos menos. Y solo lo encuentras en Clinitec, solo lo encuentras ahí, en ese teléfono, llamando al 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets.
Adéu, bon dia. I de seguida parlem d'aquest debat de les terrasses, si és legal limitar el temps a les terrasses, si no. Jo, de fet, mai ho havia pensat, això, però des que hi ha aquest debat i ja alguna situació ha passat, doncs en parlarem i en parlarem amb Yolanda Carales, que la tenim aquí. Yolanda, com estàs? Benvinguda, bon dia.
Molt bon dia.
I les vacances, què tal?
Això el millor, no?
Això, les vacances.
I curtes.
Més, no, i a més és un tema molt de vacances, aquest de limitar temps a les terrasses,
Mira, jo he estat fora d'Espanya i veritablement te n'adones que aquí el tema del terraceo i els bars es porta molt més que no pas fora,
Home, vivimos en el mejor país
del mundo. És que no hi ha tants bars, de fet.
Home, és que vivimos en el mejor país del mundo. De seguida en parlem aquí a migdia, COPE Catalunya i Andorra. Però abans, atenció, no sé si estás jubilado o jubilada, pero si lo estás, esto te interesa. ¿Sabes que si realizaste aportaciones a antiguas mutualidades le puedes reclamar a Hacienda que te devuelva el IRPF que pudiste pagar de más? ¿Lo sabías? Pues los abogados de Legalitas te van a decir cómo. Llámales porque puedes recuperar, apunta esto, importante, puedes recuperar unos 3.000 euros, 3.000 euros. Hazte de Legalitas en el 900-100-662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
Una fase caliente, definitiva, decisiva.
Toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Fosprin Plus de Soria Natural patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Te lo digo o te lo cuento. Te lo digo. Sigue subiéndome el seguro del coche, aunque nunca me han multado. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. That's me in the corner. That's me in the spot.
Si vas a una terrassa, et poden dir... No, vostè només pot, ha demanat un cafè, pot estar mitja hora a la terrassa. Després ha de marxar o demanar una altra cosa. Yolanda Canales, i això es pot fer?
Això es pot fer, almenys hem vist, no, això en sí, sí. Cartells aquí a diferents bars de Barcelona. Uns cartells que han aixecat polèmica, sobretot a les xarxes socials, però el cert és que no és la primera vegada que es prenen mesures per mirar que hi hagi més rotació a les terrasses i que la gent consumeixi més. Fa un temps, doncs, els bars i restaurants parlaven, per exemple, de consum mínim per poder estar a la terrassa, o si no menges no pots seure. Doncs això, cartells d'aquest tipus s'han vist, ara la línia sembla més enfocada en el que deies, en una altra direcció, el temps que es dedica a la consumició i també en funció del nombre de comensals. O sigui, en funció de si es tracta d'una beguda o de si també hi ha per menjar, llavors tens de marge mitja hora o una hora en el cas de menjar i en el nombre de persones. També hi ha alguns bars o restaurants que et diuen que si vas sol, doncs no cal que passis per la terrassa.
Així directament, clar. Suposo que la qüestió aquesta és buscar el punt d'equilibri entre que no marxi, no espantar la clientela i tenir una bona rotació de taules. Aquest seria el punt crític de tot això, no?
La gràcia, o el tema és fer-ho amb gràcia, per dir-ho d'alguna manera. No? Dic jo, que clar, no
que,
suposi...
Que tampoc és molt habitual, entenc, que no és molt habitual prendre un cafè, per posar un exemple, i estar 3 hores a una taula, a una terrassa. No, crec que no és la pata més habitual de totes.
Però potser, com s'acostuma a dir, no? Entre Don Juan i Juanillo hi ha un terme mig. Llavors... Igual és anar fent. En tot cas, el sector de la restauració el que vol fer és recuperar el temps perdut arran de la pandèmia i aprofitar al màxim la capacitat de les terrasses, sobretot ara a l'estiu, i que s'ha recuperat el turisme. Barcelona és una de les ciutats pioneres a Espanya a l'hora d'aplicar aquest tipus de mesures, però també Bilbao, on he vist cartells en què es deixa clar que els clients tenen un quart d'hora assegut a la terrassa per un cafè, 25 minuts per una cervesa, 35 per una copa i 40 per un entrepà. Bé, jo no sé fins a quin punt... Bé. O sigui, la gràcia de quan...
I
també,
si eres de comer lento, què passa amb
això?
O
la gràcia també de quan surts a prendre un cafè i de vegades fins i tot amb una altra persona, dius, home, un cafè un quart d'hora, encara que siguem dues persones, però un quart d'hora...
És poc, no?
Home...
O sigui, sobretot si hi ha una xerradeta, és poca cosa, això. Bé, mira, doncs aclarim això, on està l'equilibri de tot plegat i d'aquesta polèmica, d'aquest debat que s'ha estès sobretot a les xarxes, no?, que s'ha encès aquest debat. I tenim al telèfon el vicepresident de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, el senyor Àngel Pérez. Àngel, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Àngel. Ostres, penjar el cartell o no penjar el cartell? Com va la cosa? Perquè és força curiós, això.
Bueno, és bastant complex, això, perquè realment quasi que penjar un cartell d'aquestes característiques és com dir-li a la clientela que ha dit no seguis, però també és entendible, és molt entendible perquè hi ha terrasses que estan, com bé has dit abans, no?, molt cèntriques, amb molt de pas de públic, i home, tens un negoci per treure rentabilitat i se seu una taula que està un parell d'hores o tres, inclús, fent un cafè o una cervesa, clar, acabes el dia i no t'han sobrit els números per cap costo, no? En principi, evidentment, hi ha una normativa que diu que has de posar els preus, has de posar al públic les condicions, no? O sigui, això sí que és legal.
Ah, o sigui, això te n'ho va preguntar, Àngel. Això hi ha una normativa que ho compleix? És a dir, en cas d'aquest senyor que ha penjat el cartell, que jo crec que no és una decisió encertada perquè tu deies, no? Però també s'entén que sigui en hora punta en un lloc de pas. Però hi ha una normativa que marqui això?
No, cap normativa. Bueno, hi ha una normativa que diu que pues, aquestes... El que abans es deia... Bueno, d'alguna manera, tu has de tindre clar i els teus clients han de tindre clar quines són les teves condicions, que això s'ha d'acceptar. I això són les característiques d'una carta, no? Ha de tindre un preu, ha de tindre unes condicions que bueno, tu no pots fer i desfer com vulguis, no? En principi, no sé exactament si aquell lletrer o no pot estar, però sí que hi ha unes normatives de transparència, no? D'un local que és públic. Però clar, jo entenc totalment l'altra part de que un negoci que sigui posat en un puesto on ja passa molta gent i que se puguin seure contínuament gent a la terrassa i que estiguin 3 hores per fer un cafè, és que això ho reduiríem a dir, home, sentit comú.
Ja. I escolta'm, Àngel, això acostuma a passar? És a dir, entenc que sí, que quan aquesta persona penja client, penja aquest cartell i demás, però acostuma a passar que vagi gent i estiguin 3 hores amb un cafè, en una hora a punta?
Bueno, mira, hi ha una cosa que és la realitat. A qualsevol negoci en Terrassa li interessa veure que es vegi que hi ha públic, no? Tu vas passejant i veus una terrassa plena i dius, aquesta és bona, no?
És curiós, és molt de condició humana, això. És molt de condició humana. Si hi ha gent, és que és bo. És molt de condició humana, sí.
O sigui, des d'aquest sentit, jo crec que és molt bo que una terrassa pugui estar plena i encara que sigui en cafès o només en cerveses. Però, clar, arriba un moment que si això se multiplica per tota la terrassa i dins d'una terrassa que et caben, pues, no sé, posem 50 persones i les 50 persones estan fent només un cafè o una canya i, a més, estan passant allà l'estona de 2 o 3 hores, això irremediablement tindrà que tancar aquest home perquè això no és cap negoci per ningú. Una cosa és que tinguis la terrassa plena i amb gent que està fent un cafè i se pot passar 2 hores, però les demés estan remuntant-se com s'han de remuntar i no passa absolutament res, que jo crec que és el que passa a la majoria de terrasses que estan ben situades, en punts cèntrics i tal. Que sempre hi ha el que està ahí, passa l'estona, però és una taula i les demés estan remuntant i no passa res i és el que jo crec que és el més normal que està passant. Ara, quan algun restaurant veu que té durant tot el dia la terrassa plena, un restaurant o dic més bar, no?, per fer que tindre aquesta terrassa, que està tot el dia plena i que els números no surten pel que ha posat, doncs alguna cosa tindrà que fer. Jo ho entenc.
No, sí, jo també. Clar, entenc que el que tu estàs explicant d'hora punta, però, ostres, saps com a client és el que deies al principi. Veus un cartell així i dius, ostres, tira una mica cap enrere. Llavors, on estaria el punt d'equilibri? Perquè ha de ser molt difícil, això, eh?
Bueno, és la mateixa història que el concepte de restaurant i bar, quan hi ha molts restaurants que funcionen també com a terrassa durant unes hores com a terrassa on pots veure només, i arriba un moment que arriba l'hora de dinar o de sopar i que ser a la taula és obligatòriament per dinar o sopar i ja no pots veure perquè està muntat així. Això és legal, no és legal, però se fa. Se fa perquè hi ha restaurants que donen servei de bar durant les hores que no és normalment l'hora de dinar o sopar, quan no està oberta la cuina, i en el moment que s'obre la cuina, si vols seure en una terrassa a la taula, ha de ser per dinar o no, i això és bastant comú.
Doncs va, parlant d'un cafè com qui pren un refresc, qualsevol cosa, eh? Senyor Àngel Pérez, vicepresident de l'Associació d'Empresaris d'Hostaleria de Tarragona, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, bon dia, passeu.
Bon dia, cuida't. Doncs és això, clar. També és una mica de sentit comú, per exemple, si tu vas a un bar, a mi m'ha passat precisament, Yolanda, anar al bar, al restaurant que tenim aquí davant de la ràdio, i anar a prendre un cafè en hora de menjar. Clar, jo no ocupo una taula, me'n vaig a la barra a prendre'm el cafè, perquè entenc la situació, és una qüestió també de sentit comú, suposo.
Bueno, hi ha de tot, no? Hem escoltat aquí els restauradors es defensen, que diu que s'han d'aplicar, bueno, aquestes mesures com a forma de dissuadir aquells que estan allò 3 hores, no?, amb un cafè. I després també nosaltres hem parlat amb consumidors que el que denuncien, diu, clar, el sector ens va demanar ajuda quan la pandèmia, els clients vam respondre, diu, i ara que torna el turisme, doncs, clar, fan les coses pensant això en el sector turístic i no pas amb els clients habituals. Però també és el que escoltàvem, que això potser és ho fa una persona en una taula i no tots els clients de la terrassa.
Yolanda Grales, moltes gràcies.
Que vagi bé.
De seguida actualitzem titulars aquí a migdia, a COPE Catalunya i Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Te compra tu cotxe, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Te han hecho una oferta, te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Te has acostumbrado tanto a ver la pobreza que a veces dejas de hacerlo y quienes la sufren se vuelven invisibles. Por eso en Cáritas te pedimos que no mires a otro lado, porque junto a ti podemos conseguir que muchas personas tengan una vida mejor. Tú tienes mucho que ver.
Haz un donativo en caritascataluña.cat.
Es el momento del cambio. En Universae damos un giro al concepto de formación profesional, abriendo nuevas puertas, ayudándote a construir tu nuevo camino. La era digital no se detiene. Desbloquea la experiencia Universae y aprende sin límites. Universae, Instituto Superior de Formación Profesional.
Hola, soy Alfred Rodríguez Picó y les quiero hablar de la humedad. La lluvia provoca que la humedad afecte gravemente a su casa, infiltraciones, capilaridad, condensación, salitre. Desde hace más de 50 años, Murprotec soluciona definitivamente sus problemas de humedad. Pida su diagnóstico completo y gratuito al 900-102-103. Murprotec, 900-102-103. Se lo dice Picó.
En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76-200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arauz.
Con Eri Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eri Frade.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Se nota bastante el tirón de la temporada turística si miramos los lugares en los que se ha producido precisamente un mayor incremento. Cataluña, Baleares, Madrid...
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
¿Qué es lo que ocurre? Bueno, pues que a pesar de estar hablando de que son cifras muy buenas, nuestro país sigue estando muy por encima de la media europea de paro. En Europa...
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Con la aplicación de COPE, vayas donde vayas, vamos contigo.
Nos escuchas en directo o cuando tú quieras, porque llevas en tu móvil todos los programas con los mejores comunicadores.
¿Qué tal, Sebastián? Buenos días.
Buenos días, Carlos. Un fósforo.
Descárgate la app.
COPE Cataluña y Andorra.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Senyals horàries de 2:15 del migdia d'aquest dilluns 4 de setembre. Per a molts, el primer dia de feina, com per Carlos Osada, que ens porta...
Què tal?
Els titulars d'aquesta temporada. Com estàs? Benvingut, Carlos.
El retorn, eh?
El retorn.
Ja hi havia ganes, per part de tots, eh?
I tant.
Tenia ganes de veure tu, el Gil, la companyia.
Sí, sí, sí. Quan entres per la porta se't veia. Mira, el Carlos tenia moltes ganes de veure'ns a tots.
Les reentreses sempre van bé, les
reentreses. Sí,
i les notícies
sí.
També, eh? N'hi ha de bones i menys bones. La menys bona ens porta de nou a les comarques de Tarragona, cap al sud de Catalunya, zona habitualment castigada pels aiguats i les tempestes. Doncs ahir hi va haver una considerable a tota aquella zona del Montsià. Va deixar, doncs, força destrosses a la zona del Canal, les cases del Canal. Per sort, no s'ha d'alimentar desgràcies personals, però sí desgràcies materials. Aquest matí, els consellers d'Interior i Presidència, Joan Ignasi Lera i Laura Vilagrà, s'han reunit amb els alcaldes de la comarca del Montsià i dels pobles més afectats de les Terres de l'Ebre per aquesta última dana, o gota freda, com es deia abans. Els alcaldes i el govern han començat a avaluar els danys dels aiguats i preveure inversions futures que comportin solucions estructurals. Els episodis de pluja violenta i extrema a les comarques del sud de Catalunya són molt habituals i els danys també materials són ja molt importants en tota aquesta regió de l'Ebre. Si són tan habituals i tan importants de fa temps, tothom es pregunta per què no es prenen mesures amb més temps, eh? I demà, millor dit, aquesta setmana arrenca el dimecres, concretament el dia 6 i el dimarts 12, el curs escolar 2023-2024, que comportarà, doncs, 1.600.000 alumnes matriculats, 8.400 menys que el curs anterior. Aquest matí ho anuncia la consellera del RAM, Anna Simó, que ha dit que aquest dilluns hi haurà 20.000 alumnes menys a infantil i a primària i que, malgrat aquest descens d'alumnes, s'ha incrementat la plantilla. Tot i això, desenes de representants dels sindicats educatius, concretament USTEC i de la CGT, han tallat aquest migdia la Via Augusta de Barcelona davant de la seu del Departament d'Educació a les portes de l'inici d'aquest curs escolar. Els talls s'han fet després de la presentació d'aquest curs escolar i també a les portes de la vaga convocada pel col·lectiu de mestres a partir de demà, dia 5. I l'atur, males notícies, ha posat a Catalunya el passat mes d'agost amb 100.516 persones més. Ara hi ha un total de 338.000 catalans que estan desocupats, busquen feina i no en troben.
Carles, moltes gràcies.
A les 2:20 més.
Bon inici de temporada, gràcies. L'actualitat esportiva en mans del José Luis Gil. José Luis, com estàs? Benvingut, bon
dia. José Miguel, companys, què tal? Bon dia.
Doncs mira, 3 punts més pel Barça, 3 punts més pel Girona, 3 punts més pel Espanyol.
Escolti, ha obert avui vostè el diari?
Sí, quin?
La classificació de primera.
Girona segon, eh? I Barça tercer.
I Barça tercer, eh?
Poca broma, eh?
No, no. Girona segon, eh? El seu Girona segon de la Lliga, sí, sí. Ara mateix, eh?
Sí, sí, sí. L'Atlético encara té un
partit. Seria el primer equip de Catalunya per damunt del Barça, no?
Sí, en aquest cas. Ara mateix, sí. Ara mateix, sí. En classificació, sí, evidentment, per sobre del Barça. Bueno. Està clar.
Aviam, és un dia molt de ressaca i molt d'inventari a Esports Copa i hem de parlar, doncs, pràcticament de la jornada de Lliga d'ahir. Aquesta victòria del Barça, 1-2 a Pamplona, a Camp d'Osasuna, amb un joc, el del Barça, que continua sense enamorar, que no és allò l'excel·lència que teòricament es busca al Camp Nou i a la ciutat esportiva Joan Gamper, però escolti...
No, es va guanyar, punt, ja està,
guanyar,
suficient.
Es va guanyar 1-2, 3 punts i punt. Ja,
la temporada passada tampoc era un joc per enamorar, eh? I va guanyar la Lliga.
I es va guanyar la Lliga,
ja
efectivament.
Està, que problema.
I a més, doncs, hi haurà un marge de temps per pair-ho i per doncs, analitzar-ho perquè s'atura la Lliga de Primera, tenim calendari FIFA la setmana vinent i els internacionals blaugranars marxen amb les seves respectives seleccions. Amb un Barça tercer i amb un Girona segon a la classificació després de guanyar 1-0 la Unió Deportiva a les Palmes. Escolti, sap el que és vostè arribar i moldre?
Sí.
Doncs bé, arribar i moldre és que el Girona fitxa a Porto, posa a Porto dintre del terreny de joc i Porto va i fa el gol de la victòria contra el conjunt...
Magnífic.
Sensacional, escolti, i a més, doncs sembla que Estuani no farà cas de les temptacions àrabs i continuarà a Girona. I avui, a més, a Esports Cope parlarem del Girona, de Mitchell, de Porto, de tot el que està passant a Montilivi en aquesta bonança de l'equip blanc i vermell, amb Pablo Machín, un mite de la banqueta del Girona,
sí.
Ara una mica enfosquit pel pas de Mitchell per la banqueta de Montilivi. Doncs amb Pablo Machín parlem avui del Girona. I escolti, lo de l'Espanyol, remuntada davant de la Morevieta.
Quant de temps feia que l'Espanyol no feia una remuntada d'un 0-2?
Temps immemorials.
Te'n recordes?
Jo no me'n recordo.
Tampoc, eh?
Sap vostè qui
Magnífic,
és el...
Magnífic, eh?
Escolti, esto del futbol... Sap vostè qui és el pichichi de l'Espanyol?
Va.
Fernando Calero, un defensa. Ahir va fer 2, suma 3 gols a la temporada en el que portem de Lliga i l'Espanyol es col·loca segon a la classificació per darrere del Zaragoza. És dia d'inventari perquè es presenten els últims que han arribat al vestidor de l'Espanyol. Ramon Ramos, Salvi Sánchez, Keita Valdea, etcètera, etcètera. Farà balanç del Mercato Frank Garagarza, un mercato que no està tancat, perquè, de fet, l'Espanyol i d'altres clubs poden fitxar futbolistes que estiguin a l'atur. En qualsevol moment de l'any, si tu tens fitxes disponibles, pots fitxar un futbolista que estigui a l'atur. I diu Quique Iglesias que l'Espanyol no dona per tancat el mercato. Derrota de l'Andorra 0-1 al camp nacional, a casa, davant del Tenerife. I escolti, punt i final al Mundial de Bàsquet per la selecció espanyola, derrota davant la selecció de Canadà, últim llançament de Brines que no va entrar, i ens veiem abocats, si volem estar als Jocs de París, a jugar un preolímpic. Cosa que no passava des de l'any 88.
És que estic una mica decepcionat amb això, eh? Perquè dos partits contra Lituània, contra Canadà, que el tercer quart anaven al final del tercer quart amb un més 12.
Més 12.
I un darrer quart que hi ha una pàjara, però calcats els dos partits. Eh?
Coses que hem d'explicar. Canadà, ara mateix és una selecció boníssima.
No, que és molt bona.
L'entrena un català, Jordi Fernández.
Però sí.
Nosaltres...
Però al final del tercer quart anaven 12 per amunt.
Nosaltres no som els que érem. És una selecció amb joves valors, amb joves talents, que s'està redissenyant, reconstruint. Hi ha una vella guàrdia, Llull, Rudi, que ha de donar pas a una nova guàrdia. S'ha notat l'absència d'un base decisiu.
Sí, però aquestes
Rubio,
pàjares en dos partits seguits...
És bàsquet.
Ostres.
El bàsquet
sí,
és així.
Sí.
Que diria el tòpic.
I bàsquet també, és bàsquet.
Sí, senyor. I també inventari a la Vuelta Ciclista a Espanya. Avui jornada de descans, però el Quique Iglesias ens explicarà què s'està coent en aquesta jornada d'anàlisi des de la serpiente multicolor.
José Luis, moltes gràcies.
A vostè, senyor.
Cuida, quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda actualitzem tota aquesta informació esportiva de casa a Esports Cope. Avui amb qui? Amb qui a Esports Cope avui?
Albert Díez.
Amb l'Albert Díez. Molt bé, gràcies, José Luis. Bé, de seguida parlem d'aquest desgraciat accident a Arbúcies, un accident de cacera. Un home de 53 anys va morir durant una batuda de cacera, una batuda per caçar senglars. No? En aquest cas, la zona estava senyalitzada, estava tot en regla, però aquest home estava allà. Estava allà i una bala perduda, doncs, malauradament, el va matar. Parlem de si les caceres són segures, de com es senyalitza una batuda. En parlarem de seguida d'aquesta situació que malauradament ha passat a Arbúcies amb el president de la Federació Catalana de Caçadors, el Sergio Sánchez, que en parlarem de seguida. Però abans, parlem de mobilitat. No sé si tens problemes de mobilitat, tant de bo no, però si tens problemes de mobilitat, ja saps que és molt molest que el que pot ser pujar i baixar escales, i això significa pràcticament un desafiament diari. S'ha d'estar ben equipat, això està claríssim, i tenir la casa ben equipada. Mai sabem quan podem tenir una lesió o un membre de la família que es fa gran o trencar-se una cama. Bé, per tot això, Elevadores Reco ens ajuda amb el millor servei tècnic i productes de primera qualitat. Són instal·lacions Reco, eh? Si vols informar-te i vols tenir una bona notícia, si ho necessites, et dona el telèfon. 93 51 69 030, 93 51 69 030, i eleva't cap a una vida millor. Elevadores Reco. I de seguida parlem de batudes aquí a migdia, Cope Catalunya i Andorra.
Escuchas Mediodía Cope.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
La vida es como un libro, y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida hay muchas vidas, y en Cofidis llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
¿Efecto buena cara al instante? Con Atashi es posible. Su Didi Cream 8 en 1 y el contorno de ojos lifting iluminador antifatiga, conseguirás una piel radiante, con efecto glow y una mirada visiblemente más joven. Cuida tu piel y luce el look más natural y veraniego. Didi Cream de Atashi, de Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
UMAS, mutua especialista en seguros para el sector educativo. Ofrecemos una solución integral para los colegios y guarderías. Daños patrimoniales, responsabilidad civil, accidentes de alumnos. Más de 1.400 centros ya confían en nosotros. Visítanos en umas.es. UMAS, más de 40 años de vocación de servicio.
En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15. Cofidis, cuenta con nosotros.
Soy de Legalitas porque a veces pasan cosas que no te esperas. Como cuando me despidieron y me ayudaron a conseguir la indemnización que me correspondía. O cuando me hackearon la cuenta bancaria y lograron recuperar mis 8.000 euros.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900 100 662.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Ja Abans parlàvem de plagues d'arbres, en aquest cas fa una estona, però també una altra plaga que a vegades cada cop és més insostenible, la dels porcs senglars. Ja és pràcticament a tot Catalunya. Tenim un problema amb això important, en aquest cas, eh? En parlarem. De tant en tant es fan batudes de caça, per doncs, minvar la població de porcs senglars. Malauradament, ahir, diumenge, en una batuda de caça arbúcies, una batuda de caça de porcs senglars, a una zona delimitada, doncs hi va haver un accident de cacera amb el resultat de la mort d'un home de 53 anys. Com és aquesta situació? Parlem de tot això amb el president de la Federació Catalana de Caçadors, el senyor Sergio Sánchez. Sergi, bon dia, benvingut.
Bon dia, moltes gràcies.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, Sergi, quina és la situació? Què ha passat? Què se sap ara mateix de tot això?
Bé, doncs nosaltres vam estar en tot moment en contacte tant amb el causant com amb el president com amb el cap de colla de la Societat de Caçadors d'Arbúcies durant el dia d'ahir. I bé, els fets, doncs, sembla ser que un gosser estava caçant. De fet, la parada anterior, el caçador anterior, havia batut dos senglars i va sortir un tercer. I, bueno, simplement el caçador va identificar la peça, va disparar. Encara no sabem si va tocar o no el senglar, però el que sí sabem és que hi havia una persona en una zona baixa dintre d'un rec ajupit, un rec que donava aigua amb una bassa. I, bueno, doncs, per desgràcia, hem de lamentar doncs, un tir accidental que li va causar la mort. És cert que la zona estava perfectament senyalitzada, que hi havia en tots els camins principals plaques de senyalització i em sembla que, bueno, que ho van poder comprovar les coses de seguretat. Per tant, sí que és veritat que la persona, per desgràcia, doncs, va ignorar les senyals de seguretat, però hem de lamentar una mort que és, bueno, que és terrible.
Clar, sempre una qüestió així és terrible. Sempre estava tot en regla, tant els permisos d'armes com la zona senyalitzada. La gran pregunta és per què aquesta persona ho va ignorar tot això, no? No sé, Sergi, si això passa sovint, perquè jo a vegades per la muntanya sí que m'he trobat aquestes zones senyalitzades, ben senyalitzades, però acostuma la gent o acostumeu a trobar-vos com fan aquestes batudes gens d'aquesta zona senyalitzada, dins d'aquesta zona senyalitzada?
Doncs per desgràcia sí, de fet nosaltres el dia 28 d'agost, preveient aquest inici de temporada, doncs ja vam engegar com a institució una campanya dirigida al públic en general, però sobretot a les federacions d'excursionisme de muntanya, de BTT, doncs perquè ens trobem que la gent irrompa dintre les batudes ignorant el risc que comporta, ja no de tret, que per sort és algo absolutament anecdòtic, tot i que, bueno, doncs estem parlant per això, per desgràcia, però bueno, pel fet de que hi ha gossos que estan treballant, que poden, bueno, pues, tombar una bici en un determinat moment, hi ha senglars que poden reaccionar de manera violenta, i òbviament hi ha trets, i ens trobem doncs, que o bé la gent no coneix la senyalització de batudes, tot i que, bueno, és bastant òbvia, no?, que diu perill batuda de senglar, però o bé no la coneix o bé directament la ignora i es fiquen a dintre de zones on hi ha reduïda doncs visibilitat i que, bueno, doncs, òbviament es posen en un manifest perill ells i la resta d'usuaris que estem allà i, bueno, doncs és una situació que, per desgràcia, es repeteix més sovint del que seria idoni.
Sergi, quan trobem aquestes senyalitzacions, acostuma a posar dia, hora, està acotada en el temps?
Sí, nosaltres no és que deixem la senyalització 15 dies abans, sinó
no,
que...
No, jo t'ho pregunto per ignorància, no? Per fer una mica de pedagogia.
No, absolutament. Trobes... No, i des de luego, tant nosaltres com a primers interessats, com el Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat de Catalunya, està clar que hem de redoblar o triplicar els esforços de comunicació cap als altres usuaris del medi. Aquestes senyalitzacions de batuda s'instal·len a primera hora del matí, cap a les 6, 7 del matí, es posen a les zones on, sobretot camins públics, per on pot transitar la gent. És veritat que si fem una batuda de 300-400 hectàrees no podem tancar tota la muntanya perquè no tenim capacitat, no? Però en totes aquelles vies principals i sobretot camins d'ús públic, doncs senyalitzem per evitar això, no? O sigui que, i a més, les batudes duren 3-4 hores. I sempre hi ha algú allà. L'insistim als usuaris del medi, és, escolteu, adreceu-vos a un company de la colla i dir-li, escolta, jo vull anar cap a Camp Escol, doncs mira, cap problema, mira, per aquí no, que estem en batuda, però agafi aquest caminet i res, igual són 300 metres de desviu, però arribarà al mateix lloc, no? Llavors, els primers que col·laborem amb la resta d'usuaris del medi som nosaltres pel risc que comporta el contrari.
Suposo que les mesures de seguretat, a part d'aquestes, quines són les mesures de seguretat que s'apliquen? Perquè, clar, un accident sempre hi pot passar.
Clar, bueno, de fet, algo com molt de Pedro Grullo, no? Però, òbviament, nosaltres pues, fem cursos de seguretat amb batudes sempre per evitar pues, això, no? Pues, que les trajectòries de les bales no puguin anar cap a altres companys. Tallem totes les vies principals i, a més, doncs intentem doncs, fer aquesta pedagogia. De fet, aquest any ja hem dissenyat cartells per posar-los en els ajuntaments, en els locals socials, en els centres cívics, informant d'aquestes batudes. No sabem com més fer perquè aquests accidents, com el d'Arbúcies d'aquest cap de setmana, no passin.
Doncs, Sergi Sánchez, president de la Federació Catalana de Caça, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Només faltaria, gràcies.
Doncs veieu, aquesta és la situació. Hem de fer cas de les senyalitzacions en aquest cas, que encara no volem dir que aquest senyor no hagués fet cas de les senyalitzacions, i s'està investigant exactament què feia en aquell moment i per què estava en aquella zona. Bé, no sé si vols vendre el teu cotxe. Si vols vendre el teu cotxe, has de sentir això. Rècord Motor és el millor lloc per vendre el teu cotxe. Per què? Doncs perquè van al gra. Perquè s'encarreguen de tota la paperassa. I perquè t'ho paguen immediatament, en menys de 23 minuts i mig, t'ho paguen. Pots entrar a Rècord Motor amb cada quilo i omples el formulari amb les dades del cotxe. Què passarà? Doncs que et posaran en contacte amb tu per finalitzar el procés. A més, si dius que vens de part de Cope Catalunya, et tasaran el cotxe amb 200 euros de més. Et pago això i, a més, 200 euros per venir de part de Cope Catalunya. Així que visita recordmotor.com amb cada quilo, omples el formulari i deixa que la gent de Rècord faci la resta. De seguida parlarem amb Inversoro, precisament, d'inversions en metalls preciosos, si estàs interessat en un metall equilibrat. I després parlem de curiositats i estrenem temporada amb l'Alfred López, el nostre divulgador científic. Alfred, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien hallado, querido amigo.
¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal las vacaciones?
Bueno, las vacaciones las he ido disfrutando todo lo que he podido. He ido para arriba, para abajo, picoteando, pero aún me queda a mí...
¿Qué aspecto más lozano? ¿Qué morenito estás? Sí. Da gusto verte, que lo sepas.
Sí. He ido por la Costa Brava, por la Costa Dorada, para arriba, para abajo, algo de...
Muy bien.
También de escapada rural, sí, pero aún me quedan todo, ¿no? 2 semanas de vacaciones que son a final de este mes, de septiembre, que me voy a Cabo Verde, o sea que...
Muy bien, así, pásalo por los morros, venido, a pasarlo por los morros.
Sí, por eso, hay que decirlo, ¿no? Ya que voy.
Efectivamente.
Mis buenos puertos me han costado.
Pues, de seguida parlem amb Inversor d'Inversions en Metalls Preciosos i serem una miqueta més savis amb l'Alfred López aquí a migdia, a Cope Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Quiero perder 6 kilos y ponerme bikinis como los de hace 10 años, que estaba bien delgada y bien guapa. Quiero presumir este verano. ¿Cómo puedo hacerlo?
Luce el bikini o bañador que quieras, porque te aseguro que este verano con el plan 1-2-3 vas a bajar de 4 a 7 kilos y en tan solo 3 semanas.
No son batidos, apto para todos y con registro sanitario. La primera semana, sobres de piña.
Eliminas retenciones, toxinas y 2 kilos menos.
Segunda semana, sobres de naranja.
Pierdes la barriga y el estreñimiento y otros 2 kilos menos.
Tercera semana, las cápsulas que queman y captan la grasa.
Ya bajas de 4 a 7 kilos, 6,50, 51, 52, 53, es económico. Y para marcar un vientre perfecto de tableta, el electromusculador gratis con tu plan 1-2-3.
Pero eso no es todo, también el gel adelgazante con rolones para la grasa localizada. Solo tienes que llamar al 6,50, 51, 52, 53 y mañana lo tienes en tu casa. Envío gratis por mensajería, así que disfruta ya del plan 1-2-3 llamando al 650 51 52 53.
Migdia.
Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Por qué invertir en metales preciosos? ¿Por qué? Pues mira, en Inversoro de esto saben y saben un montón. Se dedican precisamente a eso y nos lo van a explicar. En concreto nos lo va a explicar Albert Calomarde, de Inversoro. Albert, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días.
Buenos días, Cruz. Muy bien. ¿Tú qué tal?
Yo encantado de hablar contigo. Y porque es interesante saber el porqué. ¿Cuál es el motivo y qué beneficios podemos sacar de invertir en metales preciosos?
Esa es la pregunta clave, ¿no? La principal pregunta. A ver, sí es cierto que depende un poquito también del poder adquisitivo, ¿no? Pues gente con más dinero puede, digamos, permitirse el lujo de incluso especular, ¿no? Con el precio del oro, porque estamos hablando de grandes cantidades. Para gente, digamos, un poder adquisitivo medio o incluso bajo, puede ser una forma muy interesante de ahorro. La principal ventaja del oro es que cualquier cosa que vaya mal en el mundo, la gente va a comprar oro y el precio va a subir. Es decir, si algo va mal con el euro baja y nuestra vida empeora. Es decir, cada vez cuesta más comprar productos al extranjero, no importar productos, los precios suben. El oro, y esto lo hemos visto durante muchísimos años, cada vez que algo ocurre, la gente compra oro, el precio sube. Es un valor refugio.
También ¿y estable? ¿Es muy estable el oro?
El oro es muy estable, sí. Es decir, hay periodos donde se mueve lateralmente durante muchos años, puede ocurrir, pero a la larga siempre sube. A la larga, al final es un recurso limitado, es un recurso real, no es una cosa que se pueda generar en una pantalla no a través de unos botones, ¿no? Y generar dinero de forma electrónica o imprimir el dinero. Es una cosa que hay que sacar del suelo, es una cosa que lleva siendo un valor refugio, o incluso divisa, ¿no? Durante 3.000 años, es decir, no es eso, ¿no? Es una manera de poner a salvo una pequeña parte de los ahorros, ¿no? Diversificar, es una forma de ahorro interesante que nunca va, digamos, a perder valor, ¿no? Si uno pone un billete de 100 euros en un cajón, dentro de 10 años sí o sí, no hay ninguna duda de que va a valer menos. El oro no.
Sí, el oro no. ¿Cómo funcionáis en inversoro.es?
El funcionamiento de la web es bastante parecido al de cualquier web. Es decir, hay que crear una cuenta, la dirección de entrega, pues tenemos que entregar al domicilio del cliente, eso sí, y los datos básicos de contacto, un correo, un nombre, fecha de nacimiento, lo básico. A partir de ahí se selecciona el producto que se quiera. Si tiene alguna duda, estamos siempre disponibles al número que daremos en un momento, o un correo electrónico, y en el momento que se selecciona lo que uno quiere comprar, selecciona el método de pago, básicamente tarjeta o transferencia bancaria, y a partir de ahí pues se le da un botón que pone fijar el precio, ¿no? En ese momento el precio queda fijado y se realiza el pago. Y luego se envía, una vez que se reciben los fondos a casa del domicilio, el envío siempre es asegurado.
El teléfono al que hacía referencia Albert es el 964-54-44. 964-54-44. Es una línea que está disponible de lunes a viernes desde las 9:30 de la mañana hasta las 6:30 de la tarde. Así que puedes ahí llamar dentro de esa franja horaria. Horario de oficina, ¿no? Albert, como se suele decir. Es horario de oficina en este caso. Albert Calomarde, de Inversoro. Oye, muchísimas gracias por esta charla y por haber solucionado dudas.
Gracias a ti, Cruz. Saludo.
Migdia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Va, anem a ser una miqueta més savis amb el nostre divulgador científic, l'Alfred López, l'autor de la sala de llibres Ja està listo, que todo lo sabe, llibre sobre curiositats, un munt de curiositats molt fàcils de llegir. Hi ha uns quants que pots trobar, per exemple, per Amazon. Si t'agraden les curiositats, doncs són llibres que mai passen de moda, sempre són xulos de llegir. I l'Alfred sempre està produciendo libros nuevos.
Sí.
Alfred, bienvenido.
Estoy bien hallado, querido amigo, y estoy trabajando en que antes de estas Navidades tengáis otra entrega,
¿sí?,
del Listo que todo lo sabe. Sí.
Pues
sí.
Ya toca, ¿eh?
Sí, por eso, sí. Ahora llevaba desde el 2021 sin publicar libro. He escrito dos libros, están escritos los dos. Primero publicaré uno y luego sacaré el otro, pero en este tiempo he escrito dos libros.
O sea, que no has estado haciendo nada,
no has estado ahí
contemplativo, sino que has estado ahí dándole caña a la pluma.
He estado trabajando, sí.
Vamos a por las curiosidades de hoy, porque hay una que me llama mucho la atención, porque soy muy de aperitivos yo, pero ¿cuál es el origen del aperitivo? ¿De dónde viene todo esto?
El término aperitivo proviene del latín tardío aperitivus y este del clásico aperire, que su significado era abrir o apertura. Ya suena, ¿no? Aperitivo, apertura. Y es que el concepto de este bocado que se toma antes de las comidas no es otro que abrir el apetito.
Ojo, que yo me he tomado aperitivos que ya no he comido, ¿eh?
No, claro. Es que también depende del aperitivo que cada uno haga.
Es un aperitivo
depende, porque cuando te pones allí, venga, y ahora unas blabas, y ahora de esto, y ahora me entre unos boquerones, y ahora luego ya no comes.
No, ya no es aperitivo.
A mí me ha ocurrido en más de una ocasión. Pero el aperitivo era un bocado breve, pequeño, que era para abrir el apetito, para que empezase a trabajar los jugos gástricos, ¿no? Y aunque comúnmente llamamos de ese modo a todo lo que se compone ese refrigerio, cabe señalar que en sus orígenes tan solo hacía referencia, además, a la bebida.
Sin comida.
Sí, sin comida. Normalmente dulce, que solía ser un vino tipo quina. Tú no sé si te acuerdas cuando eras pequeña lo de la quina San Clemente
o
la quina Santa Catalina.
Que da mucha hambre, que abre el apetito.
Que abre
había
el apetito.
Anuncios, había anuncios.
A los niños, yo no sé si a tu generación, pero a la de mi generación, los domingos mi madre nos daba un vasito de quina San Clemente antes de comer porque decía que abría el apetito. Ese era la intención, la de abrir el apetito, el tomar un vino dulce, una quina para abrir el apetito. Y ya posteriormente, con el paso del tiempo, se le fue añadiendo algunos alimentos para acompañar la bebida, ya que veían que se subía un poquito a la cabeza esa bebida alcohólica, y entonces para bajar. Pero seguían dando la bebida alcohólica, el licor, ese vino dulce, pero daban algo de comer. Y de ahí el aperitivo.
Un vermutito. Aquí también vamos a hacer el vermú.
Sí, pero
el vermú,
claro,
sería el equivalente a aperitivo.
Aperitivo, pero claro, también es una bebida alcohólica. Que recibe su nombre de lo que es el tipo de bebida, que es el vermú.
El vermú en este caso. Bien, vamos a hablar de boxeo ahora, porque ¿de dónde surge llamar ring a ese espacio donde se desarrolla un combate de boxeo? ¡Al cuadrilátero!
¡Claro!
¡El ring, el cuadrilátero!
Pero no te has puesto a pensar ring, que una palabra que viene del inglés. Ring, ¿qué significa ring? Círculo, anillo. Y es un cuadrilátero donde boxean. ¿Por qué le llaman ring? Porque antiguamente, en los inicios del boxeo, los pugilistas, que no boxeadores, porque luego eso de boxeadores es un invento, entre comillas, el palabra más moderno. Pero desde ya la antigüedad, desde ya los romanos, existían los pugilistas, que querían decir que peleaban con los puños, pugilus, con los puños.
¿Ah?
Pues esos pugilistas boxeaban, peleaban, dentro de un círculo que se dibujaba en el suelo.
Un ring.
Y entonces, cuando en Inglaterra, que se fue donde se puso de moda este deporte, se hicieron las primeras reglas, se dijo que los pugilistas pelearían dentro de un círculo que se hacía redondo. Después ya vino lo de hacer un cuadrilátero con las cuerdas más cómodas, y entonces fue cuando se le cambió de nombre de pugilismo a boxing. O boxeo, porque boxing es box de cuadrado, de caja.
Vaya, aquí me has marcado un gol por toda la escuadra. Esto no me había parado a pensar en esta traducción. Pues,
yo sí.
Pero no, claro. Ahí está. Pues Alfred López, ya somos una miqueta de Sabis. Alfred López, como siempre, muchísimas gracias.
Gracias por invitarme.
Y bienvenido una temporada más.
Muy contento de estar aquí otra vez.
Ya sabéis que todas las charlas que enfrentan el programa las pudo tornar a sentir recuperar a la web de la casa. cope.punes/Cataluña. cope.punes/Cataluña. Arribem a les dues i ara doncs continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Pilar García Muñiz. Que acabin de passar una bona tarda.